Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol descarta que Pedro Sánchez se submeti a una qüestió de confiança. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho ha descartat i ha dit que la qüestió de confiança és prerrogativa del president del govern i no de cap grup parlamentari i que ara mateix no està sobre la taula. Bolaños ha dit a Televisió Espanyola que el PSOE extirpa la corrupció.
Entenderán que en cuanto hemos tenido noticia de un indicio sólido, hemos actuado. Desde luego el Partido Socialista no tapa la corrupción. El Partido Socialista lo extirpa cuando tiene el más mínimo indicio. Y así vamos a seguir haciéndolo. Creo que es importante que sigamos gobernando, que sigamos con este proyecto político.
Més temes. L'Ajuntament de Castelldefels ha formalitzat la seva posició en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat en un ple extraordinari aquest matí. Tots els partits, a excepció del PSC, han votat a favor del text que busca fer oficial el rebuig a l'ampliació per l'impacte turístic, acústic i mediambiental. El consistori ha reiterat la seva oposició al projecte perquè diu que suposaria un impacte pels veïns del municipi a nivell de salut. David Soler és tinent d'alcalde.
Ara sí tenim davant de la nostra taula una proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ara sí tenim un allargament de les pistes planificat i, evidentment, amb un calendari d'execució. I en cap moment s'ha escoltat la veu del territori. En cap moment se'ns ha demanat la nostra opinió. Només ens han despatxat 2 hores de reunió al Departament de Territori per explicar-nos la proposta que ja està acordada, feta i beneïta. I, a més, ja ens han dit quan estarà operatiu. 2033.
I la comunitat internacional ha reaccionat amb precaució a l'atac i preocupació a l'atac a gran escala llançat per Israel aquesta passada matinada contra instal·lacions militars, científiques i nuclears a l'Iran, començant per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha qualificat de profundament alarmant l'acció i ha instat a totes les parts a actuar amb moderació i desescalar el conflicte. En la mateixa línia s'han expressat països com Regne Unit, França o Alemanya. També la ONU ha condemnat l'atac. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha instat a l'Iran a arribar a un acord i ha advertit que, en cas contrari, hi haurà més mort i destrucció. I el govern de Barcelona, que vol reforçar les restriccions a l'obertura de nous comerços de venda de souvenirs, establiments alimentaris, botigues de carcasses i accessoris per a mòbils, establiments de manicura i pedicura, grow shops i clubs canàbics a Ciutat Vella. El govern municipal planteja establir més condicions a l'obertura en considerar que no aporten, han dit, valor afegit. Amb la suspensió de llicències a aquest tipus d'activitats, encara en vigor a Ciutat Vella, el govern es planteja aixecar la restricció de permisos a la Rambla en cas d'activitats culturals.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Cromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 13 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un temps molt i molt entès. Tarbolit. Aquest sol, francament apagat, amb molta càrrega de pols en suspensió al llarg de les últimes hores i, de fet, el que ens queda de tarda de divendres, també aquest sol serà molt emblanquinat, molt tèrbol, brut, una atmosfera molt carregada d'aerosols. Ara bé, aquests núvols prims no impediran que la temperatura pugui anar pujant i, de fet, aquesta tarda farà més calor que ahir, amb moltíssima xafogor, que, de fet, sentim a hores d'ara. Atenció, perquè a últimes hores de la tarda, ja aquest vespre, aquesta nit, arribaran algunes tempestes per l'Aragó que fregaran les comarques de Lleida. Bàsicament, portaran molt de vent i algunes llampegades, però no pas gaire quantitat d'aigua. Aquesta propera matinada serà d'insomni, temperatures encara més altes, i el dissabte serà un dia una altra vegada emblanquinat, i durant la tarda i el vespre arribaran noves tempestes, que sobretot ens afectaran la nit de dissabte a diumenge. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats nosaltres parlarem de l'estat de l'emprenedoria femenina a Catalunya i també a Espanya i sabrem quins són els seus principals reptes. Entrevistarem Ivet Riera, que és consultora de l'àrea d'emprenedoria i coneixement empresarial de la CECOT. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la problemàtica per la falta d'examinadors del carnet de conduir i la situació d'una generació d'esportistes professionals que ho veuen molt magre per aconseguir cobrar una pensió. A partir de les 5 coneixerem el futbolista pretenc Cristian Fabregat. Plantejarem com ens preparem per les vacances amb la psicòloga Lara Weinberg. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
Sí, a les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ja ha començat a omplir les piscines municipals descobertes de la ciutat, la de les Arenes, Sant Llorenç, la Maurina i la piscina del Parc de Vallparadís. Les instal·lacions obriran les portes el 21 de juny i tancaran el 31 d'agost. No es realitzaran abonaments de temporada, però les entrades es podran comprar en línia fins a 3 dies abans i anul·lar-les sense cost un minut abans del torn previst. Per garantir la màxima rotació del servei de pícnic, caldrà reservar prèviament les taules per poder-ne fer ús a qualsevol de les 4 piscines municipals. Les reserves es podran fer a la pàgina de la seu electrònica i es podrà disposar de la taula durant un temps màxim d'una hora, escollint entre les franges horàries disponibles. De dilluns a divendres, però, un percentatge de les places quedaran reservades per atendre les peticions dels casals d'estiu i campus esportius que hauran de fer la petició a través també de la seu electrònica. Les entrades costaran 2 euros per a escoles i casals, 2 euros i mig per a menors de 7 a 13 anys de matí o tarda, persones de 65 anys o més i discapacitats, i 3 euros l'entrada general. També es podrà comprar una targeta multipersonal de 10 usos per 25 euros.
Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha passat revista dels 2 anys de mandat aquest dijous al vespre davant del conglomerat d'entitats més gran de la ciutat, l'SBD Cercle d'Entitats. Sota el lema Nou compromisos per Sabadell, el moderador, el periodista sabadellenc Jordi de Riba, li ha anat obrint carpetes com la d'habitatge, urbanisme o seguretat. De fet, en aquesta última, l'alcaldessa ha confirmat que, finalment, a Sabadell no hi haurà gent cívics, el que popularment es coneix com a serenos.
No hem trobat gent i més perfils, bueno, amb perfils complicats, no? I per tant, bueno, anirem per la via policial, és a dir, vam pactar amb ells d'anar per la via d'incrementar, doncs, presència policial, d'incrementar, de fer alguna unitat específica i tirarem per aquesta via.
Sobre com serà la segona part del mandat, l'alcaldessa ha dit que es veuran cristal·litzar projectes que s'han estat treballant durant els últims 2 anys. El Festival Observa Sabadell encara la... El Festival Observa Sabadell encara la recta final amb un concert de Pedro Capó aquest vespre. L'artista porto-riqueny portarà tot...
Seguim ara el repàs de l'actualitat amb la crònica de Badalona. Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Badalona insisteix que no va donar cap dada mèdica en un ple ara farà un any d'una persona sense sostre que va morir a l'Hospital Municipal. Diu el que aleshores va llegir no era cap informe mèdic. Ho ha dit avui divendres a la sortida dels jutjats on ha declarat com a investigat després que el grup municipal Guanyem presentés una querella contra ell per revelació de secrets.
Jo vaig donar una informació sobre el per què, doncs, hi havia una persona que va morir, però en cap cas es va donar ni dades mèdiques, ni he tingut accés, i això es demostra, ni he tingut accés a cap expedient mèdic ni expedient clínic. Vaig demostrar un foli, vaig llegir un foli, però aquest foli no és un informe mèdic, ni és un informe de l'hospital, ni és absolutament res, són unes anotacions.
L'alcalde s'ha presentat al jutjat número 3, acompanyat dels tinents d'alcalde, Cristina Güera, Daniel Gràcia i Rosa Del Amo. L'advocat de la família no ha fet declaracions a càmera, però ha explicat que el jutge també citarà a declarar Badalona Serveis Assistencials, empresa pública que gestiona l'hospital i bona part dels centres d'assistència primària, i el delegat de protecció de dades vinculat a aquest organisme. A banda de la investigació judicial, aquest diumenge se celebrarà també un funeral obert i col·lectiu en memòria d'en Virginí Just Ridiques, de l'Església de Santa Maria de Badalona. L'acte reunirà familiars, entitats socials i comunitats cristianes i vol ser un gest de reparació simbòlica.
Gràcies, Anna. Continuem al litoral. Ara ho fem des del Prat de Llobregat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. L'aeroport considera que darrere del projecte d'ampliació de l'aeroport hi ha un model econòmic basat en el turisme massiu i l'emergència climàtica obviada que provocarà una nova ferida oberta al delta del Llobregat. Pere Bonet, portaveu de l'aeroport, es mostra absolutament contrari a qualsevol tipus d'ampliació que afecti algun dels dos espais naturals i critica les argumentacions exposades per Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica, els darrers dies.
Ven unes compensacions amb molt d'optimisme, com una cosa fantàstica. Creiem que aquest senyor té un problema especial en aquesta concepció d'artificialitzar la natura com si la poguéssim manipular com vulguem i llavors generar un aeroport d'ocells, no? Com ha dit alguna vegada, en un altre espai, no? No és així. La Ricarda i el Remolà són espais que s'han de preservar tal com són, i agredir-los és una cosa que no compensaràs mediambientalment fent una llacuna artificial en un altre.
L'aeroport participarà a la manifestació de demà a la plaça de la Vila del Prat a partir de les 12 del matí i n'ha convocada una altra pel proper dissabte 28 de juny a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
Gràcies, Rocío. Tornem de nou al Vallès i ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. La coordinadora d'associacions per la llengua catalana de Castellà organitza un any més el Correllengua. Aquesta ja serà la 21a edició que l'entitat impulsa a aquesta campanya reivindicativa i festiva pel foment de l'ús social del català a Castellà i arreu del país. Diverses entitats del poble se sumen cada any a la jornada que té lloc al municipi. Enguany ret homenatge a Mercè Rodoreda, una de les figures més importants de la literatura catalana del segle XX, la més influent traduïda i llegida a castellà. Se celebrarà la festa el dissabte a partir de les 11. Començarà a la plaça Calissó amb un concert familiar amb Jaume Ibars.
Gràcies, Guillem. Acabarem amb un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Saravella.
Les aigües no baixen tranquil·les últimament de Collserola. Des de fa temps i sobretot en els últims mesos, el veïnat de les Planes ha mostrat la seva cara més crítica amb l'Ajuntament de Sant Cugat. Asseguren patir un greuge comparatiu amb la resta de districtes i una situació de manca d'inversió, que ha abocat el barri a sentir-se ignorat. Les seves reivindicacions s'han traduït recentment en el boicot sistemàtic als consells de barri, negant-se a participar-hi i manifestant-se a les portes del casal de les Planes. La mobilitat, l'estat dels carrers, la neteja i l'espai Pere Grau són algunes de les qüestions en què les associacions de veïns posen més èmfasi a l'hora d'assenyalar les deficiències més urgents a solucionar. Tot i aquesta mala maror en l'últim Consell de Barri per parlar de l'estat de les seves inversions, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, va remarcar que volia redreçar la situació. En aquest sentit, els veïns tenen una reunió amb Vallès el pròxim 11 de juliol. Abans, però, s'haurà de celebrar l'1 de juliol un Consell de Barri extraordinari per treballar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius d'enguany. Si tot segueix el guió de les darreres ocasions, les associacions de veïns no hi assistiran. Amb aquestes reunions sobre la taula, l'eco de les reivindicacions de les Planes es manté viu a l'espera de veure si es transforma en compromisos concrets del consistori, tot i que veuen amb escepticisme la trobada.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
La patronal SECOT va viure una jornada per abordar el tema de les dones i l'emprenedoria. Per aprofundir en aquesta situació, el nostre company Sergi Estapé conversa ara amb l'Ivet Riera, que és especialista d'aquesta entitat terrassenca. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs estem amb l'Ivet Riera, que és consultora d'emprenedoria de l'àrea d'emprenedoria i creixement empresarial de la SECOT. Ivet, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs, bueno, vau fer aquesta jornada sobre dones emprenedores, què tal, com va anar això?
Va anar molt bé, estem molt contents amb els resultats que vam obtenir. Totes les persones assistents van estar molt contentes de tot el que vam explicar i sobretot de conèixer casos reals de persones que han emprès, dones en aquest cas, a la nostra ciutat, aquí a Terrassa.
Uh-huh. I quin seria podem dir, quin és l'estat de l'emprenedoria femenina a Catalunya i Espanya en aquests moments? És, no sé si teniu dades o hi ha molta dificultat. Quin és l'estat?
El que veiem és que l'estat de l'emprenedoria femení és positiu, és a dir, any a any la xifra de dones que es donen d'alta com a autònomes va incrementant-se, i tot i que encara queda espai per arribar a la paritat, anem avançant. De fet, l'Associació de Treballadors Autònoms diu que ara mateix del total d'autònoms a Espanya un 36,9% són dones. Llavors, mica en mica ens anem acostant. I pel que fa a Catalunya, en els últims 10 anys, entre el 14 i el 2024, hi ha hagut un saldo positiu de 21.000 dones, no? 21.719 que s'han donat d'alta d'autònoms. Llavors, veiem que anem per bon camí, però encara hi ha espai per millorar.
No sé si hi ha comunitats autònomes on la dona ho té més complicat o ho té més fàcil o no.
Amb altres comunitats no et sabria dir si és més complex o no, però sí que et puc dir que, per exemple, a Catalunya la Generalitat ha executat o promou el que seria la xarxa Empren, des de la qual SECOT hi formem part, i aquí el que oferim és assessorament sense cost a tota persona emprenedora per desenvolupar el projecte. I, a més, la Generalitat no només s'ha quedat aquí, sinó que ha obert un portal web que es diu Dona Empren, i que també està pensat per donar visibilitat a tota la tasca que fan les dones emprenedores i donar suport a les empresàries i dones emprenedores del territori. Llavors, pel que fa a Catalunya, sí que puc dir que s'estan fent coses i s'hi està treballant per impulsar aquesta emprenedoria.
Ho deies abans que s'ha incrementat el nombre de dones emprenedores, però sí que encara costa trencar una mica aquests estereotips, no?, en aquest sector.
Sí, encara hi ha algunes coses, no?, algunes barreres en temes d'estereotips per trencar. Per exemple, a la jornada que comentaves l'altre dia, que vam realitzar, una de les testimonials ens comentava, no?, que ara s'ha associat amb un home, tenen un projecte ells dos, i ho deia, no?, que estàvem fent, per exemple, reformes al local, i tot i que les obres les portava ella, cada cop que hi havien de fer algun comentari es dirigien al soci, a l'home, i ella deia, no, parleu-me a mi, que sóc jo qui està portant això, no? I són petits exemples, petits detalls que veuen que encara hi ha estereotips i que les dones s'hi estan trobant a dia d'avui.
En les etapes de procés de creació d'empreses, el percentatge d'homes emprenedors és superior a les dones. No sé si hi ha alguna mena d'explicació, és un reflex una mica d'aquesta societat que encara no arriba a la paritat necessària, no?
Sí, veiem que els homes, com bé comentes, el percentatge d'emprenedors és superior. Aquí sí que veiem, no, que els estudis comenten que hi ha un seguit de barreres que afecten a les dones i que això fa que creïn menys projectes emprenedors, no? Algunes d'aquestes barreres poden ser que són més reflexives, les dones tenen més tendència a reflexionar molt més tot el projecte emprenedor, mentre que potser els homes són més llançats. A més, la dona sempre té molt present aquesta conciliació de la vida laboral i familiar, que li fa a vegades tardar més o tenir més, dubtar més a l'hora de donar-se d'alta com a autònoma. També altres barreres són el finançament, costa, o diuen els estudis que les dones tenen menys probabilitat que els homes d'aconseguir finançament, i també una part o una barrera que afecta molt a les dones és aquesta part d'estereotips i sobretot el síndrome de la impostora, no?, que és aquesta aquesta minusvaloració que té una persona i que creu que aquests mèrits que està assolint o que pot arribar a assolir no li són merescuts, no? I dic, això també afecta amb homes, amb dones, diuen els estudis que és superior, no? I una mica tota aquesta barreja de barreres i casuístiques fan que a les dones els hi costi més prendre aquesta decisió d'emprendre.
O sigui, parlaves de, per exemple, la conciliació familiar, tot el tema de les baixes maternals s'ha equiparat, no? És a dir, ara també els homes se'ls hi donen uns temps per això, vull dir que, tot i això, doncs sembla que encara la dona sembla que tingui com a paper principal en tema de conciliació familiar.
Sí, aquí el que es veu també és que, clar, si és un projecte liderat per una dona i està ella sola, clar, sempre pensa en el i què passarà quan em quedi embarassada, no? Què passarà amb l'empresa? I aquí hi ha aquests dubtes, no? En aquests potser mesos més inicials, no? Del naixement de la criatura, i això genera dubtes i una mica barrejat amb tota aquesta part de que les dones acostumen a ser reflexives, més reflexives doncs costa i impacta. És un element que es té en compte. Vull dir que
De totes formes, i bé, no deixa de ser una mica similar al que passa amb el món de les persones assalariades, no? Que també hi ha empresaris que prefereixen no agafar dones per si es queden embarassades. Això segueix sent una cosa que està passant avui en dia.
Sí, les dades diuen que segueix passant. Sí que és veritat que cada cop menys, perquè també estan sortint normatives i reglaments, no, per evitar doncs, aquesta discriminació i que busca la igualtat efectiva entre homes i dones. Llavors, tot i que, evidentment, aquestes coses a vegades segueixen passant, també des de les administracions s'estan prenent mesures, no, per donar-li la volta.
Parlava sobretot del finançament, que potser és un dels punts, tots són importants, però és el punt potser més important, pot ser l'escull més important per de cara a una persona que vol emprendre, però clar, no tothom té els diners sempre a l'abast, no?
Sí, i aquí el que es veu és això, que quan una dona va demanar finançament, normalment demana menys del que demanaria un home pel mateix projecte, que això també va una mica relacionat amb el que dèiem d'aquesta reflexivitat i prudència que potser tenen les dones a vegades a l'hora d'emprendre, però també diuen els estudis que reben menys o tenen menys probabilitats de rebre aquest finançament. El que sí que és important destacar és que normalment les dones, com a primer mitjà per finançar un projecte, acaben recorrent a familiars, amics i capitalització de l'atur, que no oblidem que és una de les vies més clàssiques de tota persona per emprendre un projecte i que és de les més comuns.
Parlaves abans d'accions per part de l'administració per evitar precisament aquestes desigualtats. No sé si en el camp empresarial també, no sé si es duen a terme accions o també es fan objectius o projectes perquè no passi aquestes coses.
Sí, vull dir, com deia, hi ha aquesta llei per la igualtat efectiva de dones i homes, també hi ha un reial decret que va relacionat amb això, i pel que fa a l'àmbit empresarial, no, per exemple, nosaltres des de FECOT, des de la patronal, doncs, estem compromesos amb aquest tema i per això disposem d'un departament específic que ajuda a redactar plans d'igualtat per a les empreses i que els ajuda a treballar-lo, i també estem creant continguts en formats de guies i videocàpsules sobre la perspectiva de gènere, no? Amb aquesta voluntat d'informar i conscienciar.
No sé si la por al fracàs també podríem incloure-la dintre aquestes barreres que parlàvem abans, Ivet.
Sí, sense cap mena de dubte. La por a aquest fracàs és essencial, no? Sobretot també, i tornant, que les dones a vegades solen ser més reflexives, hi ha aquesta por al fracàs, que estàs comprometent uns diners que potser has demanat, i tot això s'ajuda o s'ajunta i fa que a vegades costi més doncs, prendre aquest pas, no?, de tirar endavant. Sí que és veritat també que encara que hi hagi aquestes barreres o aquesta por a l'hora de tirar endavant projectes, el que sempre recomana a les dones és que puguin accedir a programes com el que comentava de la xarxa Emprèn, perquè les dades diuen que amb mentors i amb xarxes de suport que ajudin aquestes dones emprenedores es pot donar la volta. És a dir, que a vegades el que necessiten és aquest recolzament d'algú que els digui sí, endavant, tu pots, no et deixis endur per al que et diguin altres o per aquestes pors pròpies, no? Vull dir que aquí animar totes les dones que tinguin una idea a acostar-se a qualsevol punt del territori de la xarxa Emprèn, que nosaltres des de FECOT també ho som, i que s'acostin i demanin assessorament perquè això els pot ajudar a trencar aquestes pors i el fracàs, no? Que a vegades sempre hi és aquesta por, doncs que s'acostin i que demanin assessorament.
I també una mica falta pedagogia, no?, per aquesta estigmatització, no?, parlaves d'aquest cas d'aquesta dona que us comentava que ella s'encarregava de les obres i s'anaven dirigint al seu soci quan la que se n'encarregava era ella, també una mica de pedagogia, no?, que la gent també, els homes en aquest cas, doncs, sapiguem que les dones són estan capacitades perfectament per dur una empresa i per emprendre, no?
Exacte, totalment. Sí que encara cal una mica aquesta tasca de conscienciació general, no? Que tant un home com una dona poden estar en el mateix tipus d'empresa i fer la mateixa tasca. I una mica relacionat amb això, per exemple, encara hi ha alguns sectors empresarials molt masculinitzats, no? Per exemple, el sector de la construcció, el 17% dels homes autònoms estan dins del sector de la construcció, mentre que amb dones és un 3%. Llavors, aquí veiem que també no només és en l'educació el tractar amb la persona, sinó que també hi ha sectors clarament masculinitzats i feminitzats i que també se li ha de donar la volta.
També passa per això en el vessant de càrrecs directius quan parlem d'empreses, no? Vull dir que les diferències també encara són molt, molt exagerades, no?
Exacte, es diu que a Catalunya més o menys un 20%, entre un 20 i un 25% dels càrrecs directius són ocupats per dones. Llavors, aquí la conclusió que en traiem és que s'està perdent talent, no? Perquè actualment els nivells educatius d'homes i dones estan molt igualats, llavors aquí s'està perdent talent. També hi ha molta feina a fer per igualar aquesta casuística.
Serien els motius, podrien ser els mateixos motius o similars al el tema de l'emprenedoria, també en aquest cas dels càrrecs directius, o no?
Clar, aquí les casuístiques serien diferents, no? Perquè al cap i a la fi parlem d'una estructura empresarial, no? Quan parlem d'emprenedoria és la persona amb les seves pors. Quan parlem de càrrecs directius, doncs ja hi ha una estructura de l'empresa que, per X motius, ha pres unes decisions, no? A l'hora de fer accedir a càrrecs directius a una persona o una altra. Aquí sí que caldria, doncs, una anàlisi en profunditat del perquè de cada una d'aquestes decisions.
Ja per acabar, Ivet, no sé si veu parlar de reptes de futur per millorar-ho, no sé quines conclusions més o menys en aquesta jornada es va arribar per intentar millorar tot aquest aspecte.
Sí, una de les conclusions, i per exemple una de les testimonials ho deia, és no ens hem de quedar amb les xifres i que aquestes xifres ens facin fer-nos petites, sinó que hem d'utilitzar les xifres per donar-li la volta i per entendre que nosaltres som capaces de fer igual que els homes i d'estar amb la mateixa igualtat i que hem de donar la volta, empoderar-nos i tirar endavant els nostres projectes sense por i creure'ns-ho, no deixar-nos espantar, no?, per totes aquestes dades que ens diuen que encara hi ha camí per fer.
Doncs, sens dubte, intentar que no es perdi aquest talent, com deies, i que aflori, doncs, bueno, aquesta paritat que es vagi arribant, perquè és evident que de talent n'hi ha, i molt, en el sector femení. Ivet Riera, consultora de l'àrea d'emprenedoria i creixement empresarial de la FECOT, moltes gràcies per il·lustrar-nos sobre aquest tema i recordar-nos el que veu tractar en aquesta jornada sobre dones emprenedores, reptes i èxits. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Dos quarts de cinc de la tarda, obrim aquesta finestra l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartirem amb la Georgia Mainou, que és autònoma, i la tenim a Sabadell, com sempre. Georgia, bona tarda.
Hola, què tal?
Molt bona tarda, molt bé, molt bé. Divendres, per fi divendres, ja toca. Sí, ara em diràs que ui, a mi m'és igual, perquè jo el cap de setmana també obro, no? Em diràs això?
Ara, això. Oh, si tu espera que se m'acaba de colar el gat a dins de la botiga. Ai, Déu meu.
Això són històries en viu i en directe, al Connectats. Deixa'm que mentrestant vaig...
Estic enganxat a la porta, Carme.
Vaig saludant a la resta de tertulians. Jordi Pasqual, periodista a l'estudi de Sant Cugat, com estàs?
Bé, molt bé.
Quant de temps, eh?
Ja feia temps, Heu canviat de marca i tot, en Cugat.
Hem canviat la imatge, sí. Doncs mira, així aprofites.
Sí, encara no l'havia vist, no havia vingut encara cap dia.
Doncs gràcies per acompanyar-nos un dia més i a veure si tenim ja a punt el Jordi Gili, que és president d'honor de l'Associació Amics de la Sardana al Prat de Llobregat. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, tot bé?
Bé, una miqueta de calor, i almenys una miqueta, eh?
Una mica. Avui encara, però ara, mira, fa una estona parlàvem amb el Jordi d'aquestes nits tòrrides, que em sembla que aquest any haurem de patir més...
Seran abundants.
Sí, més d'una i de dues. O sigui que... Vinga, doncs a veure si la Georgia acaba de col·locar el gat.
Ja està.
El podem convidar a la tertúlia, si és que vol opinar, no ho sé.
És que tenia la porta a l'emmagatzem. Tenia la part de l'emmagatzem tancada, però és de vidre. I de cop i volta veig, en plat Batman, dues orelles, la ombra, i no es preocupa. I ara no, m'he agafat i m'he posat cap dalt, ja està.
Vinga, doncs així ja estem cadascú al seu lloc.
Exacte.
Si us sembla, mira, ahir amb els tertulians de dijous us vam deixar deures, perquè aquest és un tema que vam començar a tractar però no vam tenir gaire temps, i té a veure amb aquesta falta d'examinadors que hi ha per treure's el carnet de cotxe, que és un problema que no és ni d'ahir ni d'abans d'ahir, que s'arrossega ja fa uns quants anys, i que cada vegada va creant una llista d'espera més i més llarga. Jo no sé si hi haurà algú que posi remei a tot això. Tot i que pugui semblar una qüestió menor, és veritablement un problema per segons quines persones. Ho veieu així o no?
Evidentment. Evidentment, hi ha gent que potser pot accedir a un lloc de treball si disposa del carnet de conduir, per exemple, una cosa tan senzilla com això. Mm-hmm. D'altres pot ser per un caprici o per una comoditat o tal, però segur que hi ha molta gent, i més avui en dia amb tanta història d'Amazons i no sé què, i l'altre i el de més enllà, que cada dos per tres es truquen a casa o per portar-te alguna cosa, per no sé el que sigui, fa falta el carnet de conduir.
Sí.
I segur que molta gent no pot accedir a un lloc de treball per la manca d'aquest carnet, que, com dius molt bé, fa molts anys que dura aquesta manca d'examinadors, i no crec que per ser un examinador del carnet de conduir calgui ser un superenginyer de física quàntica i no sé quantes coses més. Cal gent preparada per fer aquesta feina, però, vaja, no ho entenc, em costa d'entendre. A no ser que hi hagi algun tipus d'interessos que sigui com passa amb els jutges, oi? Si no són amics, no són d'això, no... aquests no pugen. Doncs potser passa igual, no ho sé.
De fet, els examinadors són funcionaris. O sigui, s'han de crear aquestes places perquè l'administració, a través de la Direcció General de Trànsit, doncs, pugui donar llum verda doncs, a aquestes persones per fer aquesta funció. I el tema és que no s'amplien les plantilles i ens trobem amb aquest problema que... En algun moment s'hauria de trobar una solució, no, Jordi?
És que, de fet, jo diria que és un problema doble. O sigui, d'una banda ja que ara tenim un TAP, per tant, aquest TAP no s'hauria de resoldre només en funcionaris, perquè si realment és un TAP, després tindrem més personal que el que cal després per als exàmens si realment funciona com un TAP, no? Per tant, segurament caldria contractar un personal més temporal, no?, que permetera
desfer... Sí, que intervenguessin les empreses privades, per exemple.
No sé de quina manera, però buscar... algú que pugui afrontar el moment d'això, de tindre un cúmul que després hauria de deixar d'existir i després tindre dimensionat els funcionaris, efectivament, a la demanda que hi ha en aquell moment. Tenim una societat que, malauradament, depèn molt del cotxe, perquè tenim un transport públic que és especialment ineficient, és molt radial, moure's entre comarques és complicat, hi ha pobles menuts que estan molt apartats de nuclis on t'has de desplaçar per feina, per comprar, i, per tant, la necessitat del cotxe hi és, i tindre un tap així, evidentment, és un problema. Tant de bo no calguera que tanta gent necessitarà el carnet de cotxe, però és que segurament la immensa majoria del tap aquest de 50.000 són, no?, a Barcelona, fora capritx, però és que segurament la immensa majoria estan allà per necessitat.
Exacte.
Però és que, aviam, la pregunta potser hauria de ser: per què no s'obren més places?
Home, els motius que donen són econòmics. Segons aquesta informació, els motius pels quals no s'obren més places d'examinadors és per una qüestió econòmica.
Per què? Que no s'hi poden pagar?
Però jo tinc la solució, la tinc ràpida, eh?
Vinga, a veure.
Volen destinar 3.000...
de funcionaris que hi ha en aquest país. Pues reparteixi la feina.
A part d'això...
Vinga, Jordi.
A part d'això, amb 3.000 milions d'euros que volen destinar a l'ampliació de l'aeroport, que els destinin a resoldre aquest tema, que serà més positiu per la societat. Però és que, a part d'això, per infinitat de temes, l'administració, com comentava molt bé el company abans, per sortir d'un tap o tal, es nodreix d'empreses privades, a través de concursos, el que sigui, i, no sé, el transport sanitari, les ambulàncies, almenys aquí a Catalunya, són empreses privades que guanyen un concurs, que fan una feina, que se'ls controla i tal, fan una feina. Infinitat de coses funcionen així. Per sortir d'aquest forat que estem, això penso que podria ser una solució perfecta, i no hipoteques de crear aquí 300 o 400 places d'examinadors que després... doncs estaran mirant el vent d'on ve.
No. També pots crear places temporals. El problema és que en aquest país s'ha abusat tant de la temporalitat per la pròpia administració pública, és a dir, contractes temporals que fa directament un ajuntament o la Generalitat o qui siga, no?, que al final han tingut una sentència a nivell europeu que obliga a estabilitzar aquestes places, no?, i això també és un problema. Però és que precisament aquests contractes temporals, aquesta fórmula havia de servir precisament per a coses així, que no necessites, si no vols, acudir a un altre lloc. Però coses puntuals. El problema és que hem abusat precisament perquè no hi ha prou funcionariat. No perquè no hi ha prou funcionariat, perquè el funcionariat necessita fer tantes tasques burocràtiques que, per fer una acció que el resultat després és relativament senzill, necessitem fer molta paperassa. Per tant, necessitem molt funcionariat, si no simplifiquem la burocràcia, i això ha fet que gent que en un principi era temporal hagi acabat fent tasques estructurals i ens trobem en el problema d'estabilitzacions. Per tant, en el moment que s'afronta aquest problema també s'ha de tindre en compte això, és a dir, si cal utilitzar les fórmules més temporals, fem-ho, però que realment siguin temporals, perquè si no, d'ací a no sé quants anys, normalment 3, no?, és l'antiguitat que es considera.
La llista d'espera encara serà més...
Per això és que és un problema.
Més gran.
Tenint en compte una cosa, que hi ha molta gent jove que ni aspiren a tenir cotxe ni tan sols a treure's el carnet.
Perquè...
I si anem mirant, n'hi ha molts. Perquè, sobretot, gent jove que viu a Barcelona ciutat. Tenir un cotxe a Barcelona ciutat vol dir tenir un pàrquing. Un pàrquing o un grapat de calés per anar cada 2x3 anar allà al dipòsit a treure el cotxe a la grua, perquè o aparques pagant o no aparques enlloc a Barcelona, a no ser que tinguis un pàrquing propi. Per tant, hi ha molts que opten, encara que sigui superdeficient, per al transport públic, perquè, és clar, no hi ha més volta de full.
Sí, no, jo el que és deficient és depèn d'on vas. La veritat és que si mous per Barcelona és que realment pràcticament que no necessites cotxe, excepte en alguna cosa molt particular, no? Però la que fas una mobilitat que no és radial, que és orbital, diguem, és molt difícil. El Sant Cugat tenia l'exemple de la R8. Tenim la R8, comença a Martorell, acaba en Granollers, i hi ha un tren cada hora, i quadra molt malament en les línies radials que van des de Barcelona i que permetrien seguir per Llobregat o seguir més direcció Baix Montseny i després comarques gironines, no? Per tant, bueno, hi ha el repte que és de transport públic que és paral·lel, però igualment segurament sempre caldrà una certa mobilitat en vehicle privat. El tema és també com ho dissenyem, això, perquè el vehicle no necessàriament siga privat, que puguen optar a algú que no té cotxe en propietat, però que a través d'un model de cotxe compartit, com són mobilitat en model cooperatiu, o de, fins i tot, igual que hi ha bicicletes compartides, podria haver un servei de cotxes públics compartits.
Diguem, però hi ha fórmules.
Sí, però pràcticament...
El que passa és que es fan servir poc.
Sí.
Hi ha molta gent que opta simplement pel cotxe de lloguer.
També.
Sí, jo tinc un cosí meu que va estar molts anys visquent als Estats Units, i quan va tornar aquí, escolta, jo el cotxe no necessito per res. Si el transport públic em va bé, fantàstic. Si no, agafo un taxi, i si un cap de setmana volem marxar, en lloc un, i quan el torno, el torno, si s'abunyega una mica, la vaig seguir a Déu, i tira pelante. Clar, les circumstàncies són les que són.
Però també cal carnet, però... si el lloc
és... Sí, clar. També et cal
el carnet. Deixem
a la Georgia, que sembla que ens intentava explicar que el seu fill és dels que no vol carnet ni cotxe.
No, sí. No vol ni carnet ni cotxe, de moment.
Ja. No, no vol. I si algun dia el necessita?
Pues ja s'espavilarà.
Ja farà la llista d'espera.
Mira, quan va fer el 18 li vaig dir va, et regalo el carnet de conduir. No. Vale, pues no. Va ser els 20. Va, el carnet. No. Bueno, nen, no vull.
Quants anys té ara?
20.
20. Està bé.
I no ho vol?
Clar, però
quan,
és que...
Quan ho necessiti, ja me'l trauré. Dic, sí, dic, però tindràs que esperar-te l'any 2034 perquè et donin hora. Perquè, clar...
Abans parlàvem amb el Jordi, aquí a l'estudi, que en la nostra època tampoc no hi havia aquests problemes, que abans eres tu mateix que t'organitzaves i feies la teva previsió. És a dir, jo vull treure'm el carnet, doncs començo a fer la teòrica, tant de temps, pujo, em va bé, i després faig tantes pràctiques, em presento el pràctic. I tu estipulaves més o menys el temps...
Així que... ho vaig fer-ho jo.
Clar, però és que ara és impossible. Això és impensable. No es pot. Ara depens absolutament de la disponibilitat d'aquests examinadors, perquè, si no, el que tu puguis preveure, doncs ho hauràs d'estar replanificant cada dos per tres. És impossible.
I a part que és caríssim ara treure's un carnet de conduir. És caríssim.
A més, això, esclar.
És que és caríssim, no sé quan van les pràctiques, però és que a vegades algun criu aquí a la botiga m'ho diu i dic, quan? I em sembla que pagava 500 pessetes, una pràctica. I ara em sembla que els hi fan pagar.
30 i alguna cosa, no?
No ho sé.
Quan?
30 i alguna cosa, pot ser?
No tinc ni idea.
Imagina't.
Sí, 30
jo amb 4, i... jo amb 4 pràctiques vaig pujar. Llavors vaig dir que em van suspendre per conducció temerària. Però...
Vas començar bé, trobo.
No, que l'examinador em va dir, senyorita, així tot sèrio, senyorita, ¿usted qué se cree? ¿Que está haciendo rally o qué? Però sí, tal qual, suspesa. Clar, la segona de tot vaig aprovar. Però vaig pujar amb 3 o 4 pràctiques, no vaig pujar amb més. I ara els hi fan fer com un cupo.
Sí, és que venen packs. El que venen són packs. Tu abans també podries triar quantes.
A mi que em diguis. Perquè hi ha crios que els pares o els germans més grans, doncs jo que sé, un dia va, anem aquí i t'ensenyo a fer 4 maniobres amb un polígon industrial. I que li tinguis que... Igual t'agrada molt conduir, que per exemple a mi m'agradava molt, i jo abans de fer els 18 ja sabia conduir. Clar, per això em van sorprendre per conducció temerària. Sí, esclar, és que també tot té relació. Però...
En el meu cas sí que em van posar un mínim al principi, o sigui, no era tant un pack, però com a mínim n'has de fer, no me'n recordo quantes eren, igual 4 o una cosa així,
sí.
I a partir d'ahir acabem de valorar, però els dos, és a dir, no és que em venien un pack de 4 més, sinó
no,
que era...
No, però ara venen els packs.
Ara és el pack, directament.
Sí, però et valoraven. No estàs a punt, no, estàs verd, no?, segurament, i ja, pum, torna a pagar. No, home, no, això tampoc és.
Si hi ha gent que ja en sap, no li faci ser com a mínim 10 pràctica. Perquè, clar, l'autoescola també ha de guanyar pasta, no? Clar,
sí, que però és que a banda de l'autoescola, després hi ha una altra part del negoci que són aquestes revisions que has de passar per poder presentar-te a l'examen. I això...
Quines revisions? Ai, és que no m'he llegit el temari, avui, nena.
No, una revisió mèdica per poder pujar a l'examen.
Ah, val.
Una revisió mèdica. Llavors,
ah, sí?
Allò...
Ah, sí?
Home, sí, és allò...
Ni la més remota idea.
Doncs...
A mi per renovar-me'l, sí, però per pujar, fer-te'l també, eh?
No, no, sí, també l'has de fer i l'has de pagar. I clar, aquest paper té una caducitat, té una data...
Ah, que maco!
Una data límit. Si tu, que estàs esperant a pujar, doncs se't passa, què has de fer? Renovar un altre cop? Tornar a presentar-te a fer aquesta revisió perquè et qualifiquin com apte.
Quin remei, no?
Mare meva.
I continuar pagant.
No? Sí,
mare meva, quin país.
Sí, sí, aquesta és la situació. Però vaja, esperem que hi hagi una solució que podria passar, imagino, pel que heu comentat entre vosaltres, aquesta opció temporal i més flexible, ni que sigui per treure aquest tap de més de...
O el que ha dit el company, Carme, empresa privada.
Bueno,
una empresa privada que es dediqui a fer això.
Sí, ja, sí, algú hauria de buscar una solució.
S'hauria de buscar la fórmula. Quina? Suposo que n'hi ha diverses, no? Però buscar la fórmula de que n'hi haguera algú temporal que desfer això. I això pot ser empresa privada, pot ser contractes temporals de la pròpia administració, o no ho sé, suposo que hi ha inclús altres fórmules, no? Però és que si no, al final què farem? O sobrecontractar funcionaris que després no caldran, o quedar-se curts perquè vols arribar al nivell que et tocaria estar després bé, i llavors et quedes curt perquè tens un tap, no? I per tant no es desfà.
L'opció que estan trobant alguns és sortir fora de Catalunya, anar a algunes comunitats on sembla que és més fàcil. No sé si perquè no hi ha tants candidats a pujar a examen o per què, quines són les facilitats que tenen.
No sé,
perquè
abans...
Conca és molt famosa, no?
Abans hi va molta gent. Menorca era un lloc on molta gent es traia el carnet, aprofitaven, anaven de vacances a l'estiu i pim-pam, traien el carnet allà a Menorca. Imagino que això ara deu haver canviat, no? Però durant una època, ho dic perquè els meus fills tots dos se'l van treure allà.
Mira.
I vacances, pim-pam. Si es pogués fer, encara vindrien i et dirien, no, usted no puede sacarse el carnet de conducir ahí porque usted está empadronado aquí.
No, però ara mateix ja està passant, no?
Sí, hi ha gent que se'n va fora, a treure's el carnet.
De fet, és curiós això, perquè hi ha serveis, això, que tenen com abast autonòmic, diguem, i puntualment passa això en altres serveis. Jo soc del País Valencià, ma mare va haver d'anar a passar la ITV a Múrcia, bueno, Múrcia, a Llecla, que és Múrcia allà, perquè és que en el País Valencià estava impossible, i va haver d'anar, perquè no és excessivament lluny, igual són 3/4 d'hora des d'on viu ella, no? Però... Ostres, dius, com pot permetre que passi això i la gent acabi recorrint anant a altres llocs, no? També va haver un moment de turisme per ITV de gent valenciana que anava a Castilla-La Mancha o a Múrcia perquè, mira, és el que hi ha.
Quines curiositats,
A part que és més barat.
Sí, sí.
Segurament.
Però això, aquest... l'ITV és més barata.
Has tret el tema aquest de la ITV i fa uns anys enrere també hi havia un tap impressionant. Mm-hmm. No sé com s'ha resolt, però les empreses que passen la ITV... són empreses privades, homologades per l'administració,
sí.
I punt i final.
Sí.
S'acaba la història.
Veieu? Haurem d'acabar així.
Solució
n'hi ha. Mañana. La solució és mañana.
ja veurem si són capaços de...
Igual per això estan promocionant tant el que no hi treball, perquè la gent es quedi a casa i no agafi el cotxe.
Sí, mira, això comptant que internet funcioni com ha de funcionar. Perquè el dia que no funciona, escolta, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí. Us plantejo parlar d'una altra qüestió que segurament ens ha passat més desapercebuda perquè no ens afecta directament, però que els protagonistes es troben en una situació que, ostres, si ens hi posem en la seva pell, dius, de què m'ha servit a mi dedicar-me tants anys a l'esport d'èlit. I és que hi ha tota una colla, una generació d'esportistes, campions olímpics del món, subcampions, que s'han passat anys i anys doncs, representant a Espanya en aquestes competicions i que ara se n'adonen doncs, que arriba el moment de la jubilació. Estem parlant de persones de 50 i escaig anys. Clar, estan a pocs anys de la jubilació. I que no han cotitzat.
Bueno, com pocs anys, 50 i pico, se n'hi quedarien 15.
Bueno, bueno, posem 50 i pico llargs.
Podríem fer de serenos mentre...
Clar, però és que quan tu arribes a aquesta edat ja et comences a plantejar, vale, quan em jubili, tal i qual, i fas els càlculs. Però és que aquesta gent s'ha trobat ara que després de tota una carrera dedicada a l'esport i al país, resulta que no han comptat per la Seguretat Social, no han existit, no tenen anys cotitzats, ja es preocupen perquè segurament doncs, ho tindran difícil per aconseguir una pensió. Si ja és difícil parlar de les pensions en general, imagineu-vos en una situació com la d'aquesta gent. Estem parlant de gent que en el seu moment, per practicar l'esport que practicaven, doncs tenien beques, les beques ADO, no? Per a l'esport d'èlit. I estan intentant a veure si a través del Comitè de Superior de Deportes si hi ha manera de poder comptabilitzar aquells anys que ells havien estat exercint dins d'aquest pla ADO. Les coses es fan malament, no? Bastant malament.
Clar, hi ha un problema.
Sembla que sí.
Hi ha un problema en això, que és que... a veure... Si tu crees una beca i estàs entenent que aquesta beca serveix perquè aquesta persona es dedica una jornada completa o més a fer això, realment estàs dient-li és l'única cosa que pots fer en la vida. Per tant, has de comptabilitzar-lo com a pla de pensions. Després, alhora passa una cosa, que hi ha esports que directament no es cal, molt pocs, no? Però, evidentment, el futbol i alguna gent
el
que...
El tenis,
no? Guanyen tants diners que no els cal, però és que hi ha molta gent, i no cal que hagin participat en els Jocs Olímpics ni que siguin medallistes
és
olímpics.
És que hi ha gent que no és medallista i encara està pitjor.
Per això. Per tant, no sé, s'hauria de buscar alguna fórmula. Crec que també hi ha la cosa aquesta de... O sigui, no sé si alguna d'aquesta gent viu un poc un desengany en el sentit de que tu eres esportista, tens una relativa presència mediàtica, defenses el teu país, no? Allò que és sí. Un poc nacionalisme banal, no? La selecció, sí. La bandera i aquestes coses. Però després, a la pràctica, és bluff tot, no? Perquè quan et trobes en el dia a dia, a la vida, et trobes en això, no? I per tant, sí, jo crec que s'hauria de trobar una solució, que la solució és que reconeguen els anys i que ja està, que són anys cotitzats, ja està. Si s'han dedicat a això, doncs és que s'han dedicat a això. No té més, no?
Jordi.
Sí, no, tota la raó. Que passa que, esclar, jo no sé si hi ha moltes persones que estiguin en aquesta situació. També, clar, hi ha molt... O sigui, per exemple, la gent que es dedica a l'atletisme i tot això, difícilment guanyen grans barbaritats. Al millor algun campió olímpic o una cosa molt d'això, però realment han dedicat moltes hores a la preparació, a l'entrenament, etc. I és una cosa absolutament fugaç, perquè un campionat d'Europa, un campionat del món, les Olimpiades, poca cosa més, però d'aquests són molt pocs. Però, en canvi, hi ha molta gent que sí, que dediquen una bona part de la seva joventut a això, que l'Estat, la comunitat autònoma o el Sursum Corda, qui sigui, se n'aprofita i després, òbviament, són anys laboralment, per entendre'ns, des del punt de vista de cotització, perduts. I que aquesta gent no els hi diuen, escolta, pensa que mentre et dediques a això, tots aquests anys no comptabilitzen per la... Això ningú els hi diu. I esclar, això és una... En el fons, no deixa ser una petita estafa, perquè, bueno, si aquestes persones, doncs, no, jo em preparo i vull defensar la bandera i el Sursum Corda, doncs, fantàstic, però que se'n reconegui. Tampoc no cal un sobresou com si fos un gran futbolista o un gran tenista, però...
No, mira, amb el que es podrien rebaixar del tennis, del futbol i potser algun altre, els hi donaria per reconèixer potser aquests altres, no?, que estan reclamant
a aquests,
ara.
A tots aquests i els de l'Àfrica del Sud.
Ja.
I dic, esclar, però en aquest cas el futbol o el tennis i tal, generalment hi ha esponsors privats o clubs privats, que és una altra història.
Mm. Però per la federació... Però la federació et paga. Et donen un sou, la federació.
Estan becats. Estan becats. No, és que això en realitat no estava contemplat, no?
Aviam, les beques... La filla de la meva cosina germana és setena de tennis platja, és la setena del món. I està a la selecció espanyola. I ella diu que cobra de la selecció espanyola. Si cobra de la selecció espanyola...
Sí, clar, però en concepte de què? Perquè el que estan exposant aquests esportistes, que s'han agrupat precisament per intentar avançar en aquest tema, és que aquestes beques ADO no cotitzaven i que el que rebien era en concepte de dietes i d'ajuts.
Mm-hmm. Clar, és que és molt diferent, això,
no com es fou.
Una cosa és que cobris, l'altra cosa que cobris i cotitzis.
Bueno, de fet, encara ara molts clubs, més a nivell de base, entenc, jo suposo que els que són més professionals tenen les condicions com pertoca, però paguen entrenadors en negre. Que, clar, això,
bueno, que... això t'aparteixo que fa un parell o tres d'anys va haver-hi una ràtzia, almenys aquí a Catalunya, que van haver de posar tothom firmes, eh? Doncs... Perquè és, el que dius tu és absolutament cert.
Ho dic perquè tinc un cunyat que encara està així, eh? No?
Doncs potser que canviïn, no, que canviïn, no les diguin, coses.
No ho diguis gaire fort, no sigui que demà truquin a la porta. Oiga, què?
Senyors,
no?
Senyors i senyora, s'acaba aquí la tertúlia d'avui. Gràcies per l'estoneta de conversa. Que tingueu bon cap de setmana.
Vinga, vagi bé.
Que vagi molt bé. Adéu. Igualment.
Ràdio Sant Cugat. Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música.
gaudeix-la amb nosaltres. Come gather around people wherever you are, and admit that the waters are